Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Últim programa del Món RAC1 de l'any i seria un bon dia per dedicar aquest davantal a fer balanç d'aquest 2022, que déu-n'hi-do com n'ha estat d'intens, destacar-ne les notícies més importants, extreure'n alguna conclusió i parlar també dels reptes del 2023. Seria un bon dia per dedicar el davantal a la mort de Pelé, a l'últim dels grans futbolistes del segle XX que van canviar la història d'aquest esport. Seria un bon dia per reobrir la més apassionada i la més estèril de les discussions. Qui és el millor jugador de la història? Pelé, Maradona, Messi, altres hi afegirien Di Stéfano, Cruyff... Generacions enfrontades, un continent dividit disputant-se l'hegemonia política i futbolística, tres maneres d'erigir-se en icona mundial, Argentina flotant en la glòria i Brasil enfonsada en el drama nacional a dos dies d'una nova era amb Lula da Silva al capdavant. Tindrem temps de parlar-ne a la tertúlia. Seria un bon dia per parlar de qualsevol altra cosa en aquest davantal si en 24 hores no haguessin mort assassinades a tot Espanya quatre dones a mans de les seves parelles o exparelles. Direm les xifres a poc, perquè sembla un tòpic allò que les dades són fredes i que darrere de cada número hi ha una tragèdia, però és que és així. I almenys si les diem a poc, potser serà més fàcil aturar-nos-hi una mica. Aquest desembre hi ha hagut 10 assassinats masclistes i 3 més que s'estan investigant. Això representa, de mitjana, una dona assassinada cada 3 dies. Tot indica que serà el pitjor desembre de la història pel que fa a assassinats masclistes. La meitat de les víctimes havien presentat abans una denúncia contra els seus assassins. Ara mateix hi ha 723 dones en alt risc de morir assassinades. D'aquestes, 17 estan en risc extrem i van amb escorta a tot arreu. I gairebé 32.000 dones tenen algun nivell de risc i necessiten d'algun tipus de protecció. Són només algunes de les dades que ens obliguen a acabar l'any parlant de violència masclista. Sobre els motius d'aquest repunt, els experts apunten diversos factors. Les festes de Nadal són dates lamentablement propícies per a aquest tipus de crims perquè víctimes i agressors conviuen més i sembla evident que el sistema de prevenció està fallant. Altres professionals, com l'advocada Carla Vall, van més enllà i atribueixen l'augment dels feminicidis també a una resposta reaccionària davant dels avenços feministes. Això contrasta amb les paraules de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha qüestionat que la llei del només sí és sí hagi donat la resposta, diu, adequada. Segons l'advocada, seria justament l'aprovació d'aquesta llei, entre altres factors, el que hauria provocat el rebrot de violència. Carla Vall també assenyala la responsabilitat dels mitjans de comunicació i els demana, ens demana, que reflexionem sobre a quins arguments misògins hem donat veu, perquè, diu, un dels factors de risc en el delicte és precisament el clima social. Els que estan predisposats a cometre el delicte, acaba Carla Vall, senten que estan legitimats a cometre crims que troben origen en aquest discurs. També tindrem temps de parlar-ne avui a la tertúlia. Seria un bon dia, però no ho és. Són les 8 i 3 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Albert Sol.
Vinga, va, peu a terra, que per fi és divendres 30 de desembre del 2022.
Un dia que comença amb poc fred, sense glaçades, només algunes alta muntanya del Pirineu i amb algunes boires interiors, però menys extenses que els últims dies. Un últim divendres de l'any que estarà marcat també per l'ambient suau al centre del dia, amb temperatures que recuperaran els 20 graus, recuperarem els 20 graus a la costa i al prelitoral, ambient suau a la resta del país. Aniran passant núvols, en tenim, però no deixaran precipitacions.
I pel que fa al trànsit, a aquesta hora no hi ha incidències destacables, tret d'una. La C31 està tallada en tots dos sentits de la marxa, a l'altura de Sitges, per culpa d'un accident. De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. De seguida parlem de violència masclista i de l'onada de Covid que travessa la Xina. Però abans hem de parlar de Pelé, que avui és el protagonista absolut de totes les portades de la premsa, ja sigui nacional, internacional, generalista o esportiva. Avui tot el planeta es rendeix a la figura de Pelé, que hi va morir als 82 anys després de molts mesos lluitant contra un càncer de còlon. El govern del Brasil ja ha decretat 3 dies de dol oficial que acabaran demà coincidint amb la vigília de la investidura del president Lula da Silva, mentre que l'estat de São Paulo, la ciutat de Santos i la Confederació de Futbol ja han allargat aquest dol fins a la setmana. Precisament, la presa de poder de Lula da Silva endarrerirà la vetlla fins la setmana vinent. El dilluns s'obrirà la capella ardent de Pelé a l'estadi del Santos, el club de la seva vida, i l'enterrament no es farà fins dimarts. Tot plegat per acomiadar l'últim gran ídol que quedava després de les morts de Diego Armando Maradona, Johan Cruyff i Alfredo Di Stefano. O rei, tal com se'l va batejar per la grandesa seva com a futbolista, portava un mes ingressat per culpa d'unes complicacions als ronyons i als pulmons, i el que va començar com una revisió de la seva quimioteràpia ha acabat amb cures pal·liatives i, finalment, amb la mort d'un dels millors futbolistes de tots els temps. En té tots els detalls el corresponsal de RAC1 al Brasil, Pau Ramírez.
El Brasil es prepara pel que serà un multitudinari històric adéu al rei Pelé. Considerat el seu país com el millor futbolista de tots els temps, el delicat estat de salut de Pelé era notícia des de feia setmanes, i més quan es va saber la setmana passada que el càncer de colon que patia havia empitjorat. Edson Arantes do Nascimento, Pelé, va néixer a l'estat de Minas Gerais el 1940 en una família molt pobra i de ben petit va marxar amb els seus pares a São Paulo, on va jugar en equips petits de l'estat, fins que amb 15 anys el seu pare el va portar al Santos. Diu la llegenda que quan tenia 9 anys Pelé va veure el seu pare plorar desconsoladament després que el Brasil perdés la final del Mundial del 1950 al Maracanà contra Uruguai en el famós Maracanazo i li va prometre que seria futbolista i guanyaria el primer Mundial pel país, cosa que va aconseguir 8 anys més tard a Suècia. Es va casar 3 vegades, va tenir nombrosos embolics de faldilles i va tenir 7 fills que el van acompanyar a l'hospital els últims dies. La capilla ardent s'instal·larà a partir de dilluns a l'estadi del Santos i el dimarts el fèretre passejarà pels carrers de Santos, passant per davant de la casa de la seva mare abans del funeral que serà reservat als familiars.
A Pelé se'l recordarà per sempre més com el primer referent gran del futbol global, a banda del líder indiscutible de la selecció brasilera que va guanyar 3 mundials entre l'any 1958 i el 1970. De fet, encara ningú ha pogut igualar el brasiler en Copes del Món guanyades. En va jugar 4 i en va jugar 3, la primera amb només 17 anys. Ell mateix en parlava a la història dels mundials de Com Ràdio amb el Damià López.
Estava con 17 anys, para 18. Ahí tenía el psicólogo de Brasil. Le decía que yo no podía jugar porque era muy joven, no iba a tener experiencia y todo ha salido bien. Y de ahí yo creo que fue el paso para mi carrera de 40 y pocos años. Entonces no puedo olvidar nunca 2 goles, los campeonatos, la alegría. Es una cosa que no se olvida nunca.
És per aquest motiu, per aquesta grandesa que tot el món de l'esport li ha volgut dir adéu públicament a través de les xarxes socials. I ho hem vist amb piulades i amb publicacions de Leo Messi, Kylian Mbappé o Neymar, a més dels clubs com el Barça o el Madrid. La carrera futbolística de Pelé va durar 21 anys, del 56 al 77, i la major part d'aquest camí el va fer el Santos, amb qui va jugar 19 anys. Un Santos, per cert, que ja fa dies que prepara el seu homenatge. De fet, l'equip brasiler ha decidit modificar fins i tot l'escut i afegirà una corona en record al millor jugador de la història que ha donat al Brasil. Després del Santos, Pelé va marxar 2 anys al New York Cosmos dels Estats Units i, malgrat que no va jugar mai a Europa, això no li va impedir retirar-se com un dels millors jugadors de tots els temps, amb l'anècdota inclosa d'haver arribat als 1.000 gols com a futbolista professional.
Frio como él se emociona. Caminó Pelé. Aportó.
Finalment va acabar amb 1.283 gols en 1.367 partits. Una barbaritat. A banda dels 3 mundials, Pelé també va penjar les botes amb 2 Copes Libertadores, és a dir, la Champions sud-americana, i amb 2 Copes Intercontinentals, a més d'un grapat de títols nacionals al Brasil i una lliga als Estats Units. En aquest punt és quan comencen les comparacions amb altres llegendes del món del futbol. I tot i no coincidir per generació, la carrera i el llegat de Pelé sempre han anat de bracet amb els de Diego Armando Maradona. No només per decidir qui dels dos va ser millor, sinó per posar-los d'exemple com dos dels millors futbolistes que s'han vist mai. Val a dir que tots dos van acabar sent amics i fins i tot van compartir un moment icònic al programa que Maradona tenia a l'Argentina i que es deia La Noche del 10.
Usted sabe que mucha gente en Brasil, los periodistas... Você sabe como são os periodistas.
Sim, sempre, sim. Né?
Pelé, tu vas no show de Maradona? Tu vas aí no estádio? Eu disse, por que não?
Sim.
Eu estive na despedida.
Sim.
Te acorda que estive na
como
despedida?
Sim, sim, sim.
E vou porque é um vencedor. É um exemplo. E eu creio que temos que estar juntos.
Seguro.
E é um orgulho para mim estar aqui. Pode crer. De coração, de coração. De todo coração.
A partir d'aquí, altres llegendes com Alfredo Di Stéfano o Johan Cruyff també s'han afegit a les comparacions amb Pelé i Maradona, fins que Leo Messi els ha avançat a tots per la dreta amb una carrera descomunal tant amb el Barça com amb la selecció argentina, amb qui recentment ha guanyat el Mundial que li faltava. I tot i així, el debat continua obert i jo crec que continuarà obert pels segles dels segles. Pelé, que no només va acabar elogiat per Maradona, sinó també per un altre emblema de l'Argentina, César Luis Menotti, excompany al Santos i el primer seleccionador que va guanyar el Mundial amb l'Albiceleste.
A mí Pelé no se... hay que sacarlo. Cuando hablemos de fútbol, a Pelé no lo pongas nunca, porque Pelé es de otro planeta.
Un cop retirat, la figura de Pelé va evolucionar més enllà del futbol i fins i tot va convertir-se en un personatge polifacètic, des d'actor protagonista a la pel·lícula Evasión o Victoria a principis dels 80 amb Sylvester Stallone, fins a ciutadà del món per l'ONU i ambaixador per l'UNESCO. I després de tot això i tornant al futbol, a finals dels 90 el Comitè Olímpic Internacional el va escollir com el millor jugador del segle XX i el 2013 la revista France Football li va entregar una pilota d'or honorífica perquè en la seva època només la podien guanyar jugadors europeus. La mort de Pelé, sens dubte, la notícia de portada avui a tots els diaris que se n'acomiaden entre grans elogis. Comencem pels del Brasil i els de la resta del món, informa Albert Pedrol.
Al Brasil, Lo Globo s'acomiada de Pelé qualificant-lo com l'immortal rei del futbol, símbol d'un esport, d'un país i millor jugador de la història. El Folha de São Paulo diu que el brasiler va demostrar el poder de l'esport i va posar un nou límit a la fama i afegeix que el seu nom va acabar confós amb el de tot un país. A l'Argentina, l'Olé titula en portada sencera, adeu etern, la tristesa sense fi, i qualifica Pelé com un dels futbolistes més grans de tots els temps. El francès L'Equip també li dedica tota la portada i diu va ser un rei, mentre que l'editorial li afegeixen que darrere de la tristesa de la mort hi ha l'alegria d'haver-lo vist jugar, d'haver-lo vist ballar i d'haver-lo vist donar un altre sentit al joc més universal del planeta. A Itàlia, la Gazzetta dello Sport publica una carta escrita per Ronaldo Nazario en què bateja Pelé com l'home que s'ha convertit en el símbol de la bellesa del futbol, i el New York Times destaca que Pelé va ajudar a popularitzar el futbol als Estats Units i que el seu nom es va convertir en sinònim de la perfecció.
Aquí els diaris també elogien Pelé, Jordi de Planell.
Santi Nolla, Mundo Deportivo defineix Pelé com el primer gran futbolista global. Destaca que va ser el primer jugador que va generar consens i unanimitat a l'hora de ser considerat el millor del món. Lluís Mascaró escriu a l'Esport que Pelé va ser el primer ídol de masses, l'home que va canviar el futbol, que el va transformar i modernitzar i que, en definitiva, el va convertir en el millor espectacle del planeta. I l'Esportiu defineix la mort de Pelé com un xoc descomunal pel panorama futbolístic. El que va fer seria impensable en el futbol actual, diu, i és que es va convertir en una llegenda sense sortir del club que l'havia vist créixer. A Madrid, el Marca sentencia: mort Pelé, plora el futbol. Juan Ignacio Gallardo defensa que ser d'una generació que no el va veure jugar no ha resultat mai un impediment per rendir homenatge al monarca del futbol. Alas, Ignacio Camacho s'acomiada del rei, el que diu ho va ser tot el futbol, l'home que es considera el millor jugador de la història. I Jorge Valdano, a El País, el defineix com la llum, l'alegria, la bellesa i la passió pel futbol.
Escoltem també ara el comentari que signa el periodista, excorresponsal al Brasil i col·laborador del Món a RAC1, Germán Aranda.
Els mites neixen moltes vegades, però no moren mai. Pelé, o rei, va ser la primera icona mundial del futbol i un dels majors exportadors del Brasil al món, tal i com va reconèixer el futur president Lula. Però quan va néixer la llegenda? Quan, després del Maracanazo, l'any 1950, amb 9 anyets, li va dir al seu pare que no plorés, que ell seria campió del món? O quan ho va aconseguir, només 8 anys després, amb 17, liderant la selecció al primer mundial de la seva història, gol amb barret inclòs a la final. O bé quan va guanyar el seu tercer mundial. O potser quan Maradona va desafiar el seu regne, creant un debat etern que només Messi combat. Casat 3 vegades i pare de 7 fills reconeguts, Pelé ha sigut qüestionat al seu propi país per no posicionar-se de manera clara contra la dictadura o el racisme. Potser per això, o per no tenir l'aureola de rockstar destructiu, no existeix al Brasil el mateix fervor per Pelé que a Nàpols o l'Argentina amb Maradona. No sabem si això canviarà amb la seva mort, però em quedo amb les reaccions de Neymar a la seva mort. El número 10 abans de Pelé era només un número, i el futbol només un esport.
Avui farem tertúlia especial a partir de les 9 amb el corresponsal de RAC1 al Brasil, el Pau Ramírez, amb Santi Segurola, el periodista brasiler Marcelo Beckler, i al seu costat amb els habituals de cada divendres, amb el Jordi Bosch, l'Ernest Folk i la Glòria Serra. Un minut i arribarem a un quart de nou del matí. Avui, cap a 9:45, saludarem la secretària d'Estat d'Igualtat i contra la violència masclista, Àngela Rodríguez. Amb ella volem parlar d'aquest desembre negre pel que fa als crims masclistes. Què està passant? Què ens està passant? per què està passant. Intentarem treure'n l'entrellat. Això després que ahir el ministre de l'Interior hagués de comparèixer d'urgència després que es confirmessin 5 morts masclistes en tan sols 5 dies. Fernando Grande Marlaska va anunciar que ha ordenat a la policia i la Guàrdia Civil que reforcin la vigilància dels homes amb antecedents per violència masclista i que garanteixin el compliment de les ordres d'allunyament. Tot plegat, com dèiem, arran d'un desembre absolutament dramàtic, amb 13 dones mortes, de les quals 5 han estat aquesta setmana. Una situació que porta el ministre Grande Marlaska a parlar de terrorisme masclista.
Un solo hecho de terrorismo machista es ya de por sí un aldabonazo en nuestras conciencias. Lo que estamos viviendo en los últimos días, la magnitud de estas tragedias debe movilizarnos como sociedad.
Dels 13 assassinats de dones, 10 ja estan confirmats i en espera de la resta, la xifra podria superar el mes amb més morts, que va ser el desembre del 2008 amb 11 víctimes. Els últims dos casos, que hi van motivar aquesta compareixença urgent, tot apunta que també serien una venjança d'un home contra la seva parella o la seva exparella, Benet Íñigo.
Un d'ells és a Benidorm. La policia ha detingut un home per la mort de la seva parella. La dona va caure al buit des d'un 6è pis després d'una discussió i sospitant que va ser ell qui la va llançar. El segon cas, conegut ahir, és a Madrid. Un home va matar a ganivetades la filla de la seva exparella, de només 20 anys. Tenia un ordre d'allunyament per a totes dues. I en els casos de fa dos dies a Toledo i Bilbao, els arrestats tenien antecedents per violència masclista. De fet, el Ministeri de l'Interior prepara un sistema d'alerta per explicar a les dones que conviuen amb maltractadors el seu risc. Tot i reforçar la vigilància policial, Fernando Grande Marlaska reconeix que la xacra està tan estesa que amb això no n'hi haurà prou i fa una crida a la implicació de tothom per detectar violències i evitar les conseqüències més tràgiques.
Todos y cada uno de nosotros, de nosotras, debemos convertirnos en responsables de la seguridad de las mujeres que comparten nuestra vida. Ante el más mínimo indicio de que una mujer corre el más mínimo peligro, todas y todos estamos obligados a ponerlo en conocimiento de las fuerzas de seguridad, por cualquier medio.
En el que portem d'any ja han mort unes 50 dones al conjunt de l'estat espanyol, 13 l'últim mes.
Hi ha dues més dades preocupants. La primera la llegim a la portada de La Vanguardia, que publica que hi ha més de 700 dones en risc de mort per violència masclista, tal com va apuntar ahir el ministre de l'Interior. En concret, són 723 dones que tenen risc extrem o molt elevat de rebre un atac. D'elles, 17 tenen vigilància estreta i permanent. I la segona dada preocupant és que el 40% de les dones mortes havia denunciat prèviament el seu assassí, i moltes d'elles ho havia fet diverses vegades. El percentatge doble el d'anys anteriors, i un dels dubtes que han sorgit és si el sistema canalitza bé aquestes denúncies, i més en concret si fa una valoració fidel del risc que corre cada dona que va a comissaria a demanar ajuda. Alguns experts apunten a la necessitat que els jutges demanin més informes forenses de valoració del risc, perquè, segons diuen, a hores d'ara aquests informes no es demanen de manera sistemàtica. De fet, ahir mateix el Ministeri d'Igualtat apuntava la responsabilitat d'Interior en la gestió de les denúncies i les mesures de protecció de les víctimes. Unes declaracions que han reobert breument les tensions al govern espanyol i en què s'hi ha escolat una vegada més la llei del només sí és sí. La ministra de Defensa, Margarita Robles, oblia la caixa dels trons dient que la norma impulsada per Irene Montero no ha donat resposta adequada. Això després del posicionament del Ministeri d'Igualtat.
A lo mejor la ley del sí es sí, pues tampoco ha dado una respuesta adecuada. Cuando acabamos el año con esta situación de que hay más gente excarcelada de la que quisiéramos y cuando además vemos que la violencia se está disparando, creo que no es bueno echar las culpas a nadie y todos debemos hacernos la autocrítica.
Unes hores després, però, Robles matisava les paraules per anteposar la lluita contra els assassinats masclistes. Deia que l'executiu espanyol està unit per resoldre una situació de la gravetat com l'actual. Sigui com sigui, davant de tots aquests fets, les organitzacions feministes de Catalunya han convocat per aquest proper dilluns 2 de gener una manifestació a Barcelona per condemnar l'escalada de feminicidis. Les organitzacions Novembre Feminista i Cala Dona es concentraran a la plaça Sant Jaume a 8:15 del vespre. També hi ha hagut concentracions aquesta nit passada a la capital espanyola i a Bilbao. En el cas de Madrid, centenars de persones s'han trobat a les portes del Ministeri de Justícia amb lemes com ara "No són morts, són assassinats" i "Estat còmplice, les feministes responem". A la capital biscaïna, les concentracions s'han centrat a condemnar la dona assassinada en un bar del barri de San Francisco i han estat milers de persones les que s'hi han aplegat. Avui la majoria de la premsa també hi dedica l'editorial i mostren molta preocupació per aquesta situació, tot i que alguns també hi busquen responsabilitats polítiques, n'informa Eva Jou.
La Vanguardia adverteix és que aquest mes de desembre ha estat el més tràgic en les últimes dècades pel que fa a la violència de gènere i ho qualifica de terrorisme masclista. L'editorial del diari Ara posa el focus en els joves, alerta que s'està produint un reflux d'agressivitat per part dels nois cap a les noies i ho atribueixen en part a una sexualitat distorsionada per la pornografia, molt present i accessible a les xarxes socials. A Madrid, El País parla de desembre negre i adverteix que la violència masclista mostra un alarmant repunt que obliga a revisar els mecanismes de prevenció i protecció. El Mundo lamenta que el govern espanyol admeti el fracàs de la seva política, però es divideixi sobre la seva responsabilitat. I conclou, potser cal canviar l'enfocament perquè afrontar els problemes exclusivament des de la ideologia no només no els soluciona, sinó que els pot empitjorar. L'ADC ho aprofita per tornar a carregar contra la llei del només sí és sí. La qualifiquen com un fracàs evident i subratllen que queda molt camí per recórrer, sobretot pel que fa a les mesures de protecció a les víctimes. I La Razón critica que el comitè de crisi convocat pel Ministeri d'Igualtat només servís per descarregar la responsabilitat dels governants als governats, que han de vigilar i col·laborar.
De tot plegat, escoltem el comentari que hi posa la periodista del Crims de TV3 i col·laboradora del Món a RAC1, Anna Ponsí.
Fa por pensar que no ens queden arguments ni paraules que sonin noves que puguin ser un consol per les dones que tenen por de les seves parelles o exparelles. N'hem parlat molt, ens esgarrifem quan sentim les dades, però crec que no som plenament conscients del que representen. El ministre de l'Interior parla de terrorisme masclista, les paraules són gruixudes i estan a l'altura de la tragèdia, i també diu que els cossos policials, ja sabem els recursos que tenen, reforçaran la vigilància dels maltractadors i dels que tenen dictades ordres d'allunyament perquè les compleixin. Suposo que alguna cosa s'ha de dir quan queden pocs arguments per explicar tanta maldat, tanta crueltat, com matar la filla de la teva exparella de només 20 anys. De vegades penso que ens entretenim molt en els detalls dels assassinats i poc en les conseqüències pels criminals. I encara hem de llegir a Twitter comentaris d'homes que qüestionen que parlem dels crims masclistes com si fossin comparables amb els que cometen les dones contra els homes. Costa tenir esperança, però no podem perdre la lluita perquè ens hi va la vida.
Gràcies, Anna. Mentrestant, els Mossos d'Esquadra continuen investigant què va passar a la discoteca Waka Sabadell i amb la difusió del vídeo sexual, unes imatges que serà impossible eliminar del tot de les xarxes. L'expert i forense informàtic Bruno Pérez de Junca explicava al Món a RAC1 que, per molt que s'intenti, un cop penjat es pot replicar sense que els gestors de les xarxes socials ho detectin.
Si aquest vídeo te'l retoquen una mica i te'l tornen a penjar una altra vegada, clar, l'identificador canvia, per tant ja és un altre. Això serà el joc del gat i la rata, serà un constant, i aturar-ho al 100%, Twitter no ho podrà aturar, ja t'ho dic.
En canvi, Junca creu que sí que serà possible identificar qui va gravar i difondre per primer cop el vídeo. Es pot saber repassant els repetidors i la traçabilitat del contingut digital de les persones que eren a Waka aquella nit. Sobre l'altre debat obert arran d'aquest cas, si és o no una agressió sexual, tal com ha denunciat la noia, la psicòloga Alba Alfageme apuntava també aquí al Món a RAC1 que només el fet de plantejar-s'ho ja demostra que s'ha de canviar de dalt a baix la manera d'entendre el sexe.
Encara avui en dia, una dona que està sota els efectes de l'alcohol, encara pels joves es veu com una oportunitat, com algú amb qui poder-hi tenir sexe. Encara ens costa molt entendre que hem de canviar la cultura de la violació per la cultura del consentiment. Aquelles situacions en les que no hi ha violència física ni intimidació, però que no tens en compte el desig de l'altre, aquí, no?, on la gent situa els grisos, aquí ja és on comencem, no?, a perdre'ns.
A tot això, avui llegim a La Vanguardia que la discoteca Waka podria tancar com a mínim l'any 2026. L'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha redactat un pla urbanístic que prohibeix que entitats recreatives, com ara les macrodiscoteques, desenvolupin la seva activitat un cop entri en vigor aquest planejament. Per altra banda, el Ministeri de Defensa ha identificat els autors que van sortejar els serveis d'una prostituta a la caserna del Bruc, a Barcelona. Ho van fer per recaptar diners per les festes de la companyia i per celebrar el Dia de la Puríssima. Segons el diari Ara, l'exèrcit ha tancat la investigació interna, però no ha revelat la identitat dels militars ni tampoc ha mencionat si els sancionarà. El diari també va avançar que fa més d'una setmana un dels dos promotors de la rifa va marxar a una altra destinació. Pel que fa a la inspecció, la va dirigir un oficial del Bruc i una persona del cos jurídic militar que es va traslladar a Barcelona. Tots dos militars van entrevistar els membres de la companyia i el sorteig es va fer a través d'un grup de WhatsApp on hi havia una setantena de persones, on s'hi podien també llegir comentaris masclistes. El cas va generar un fort rebuig arreu de l'Estat i tant l'exèrcit com el Ministeri de Defensa van negar tenir constància del sorteig. 8:24, d'aquí a menys d'una hora, a les 9, la ministra de Sanitat, Carolina Darias, compareix per analitzar la situació a la Xina, que travessa una onada de Covid molt important que està portant al límit al seu sistema sanitari i que genera preocupació a l'Organització Mundial de la Salut i la comunitat internacional. N'estarem molt pendents. Darias compareix el dia que reuneix la ponència d'alertes de salut pública per estudiar si cal prendre mesures a Catalunya i a Espanya davant de la situació que travessa la Xina. El Ministeri de Sanitat ha convocat la trobada després que ho hagi demanat Castella i Lleó i que la Comunitat de Madrid hagi reclamat mesures urgents per controlar els viatgers procedents de la Xina que arriben a l'aeroport de Barajas. De fet, el govern d'Isabel Díaz Ayuso ha anat més enllà i ha avançat que activarà el protocol Covid a les residències de gent gran, sense especificar-ne res més, i que també reforçarà, diu, l'Hospital Isabel Zendal. De moment, però, el govern espanyol es limita a recomanar a totes les persones que hagin de viatjar a la Xina molta precaució. Per exemple, que estiguin ben vacunades i que facin servir la mascareta. I sobre la possibilitat de reintroduir les proves obligatòries pels viatgers xinesos, el Ministeri de Sanitat assegura que farà el que digui la Unió Europea. En aquest sentit, els experts creuen que és una mesura que serviria de poc. Ja ho va dir dimecres al Món RAC1 l'epidemiòleg i expert en malalties infeccioses Josep Maria Jansà, i ahir ho reiterava Oriol Mitjà en un fil a Twitter. Assegura que exigir proves als passatgers procedents de la Xina no és eficaç perquè poden arribar igualment des de països tercers. Creu que només estaria justificat si s'utilitzés per detectar noves variants. Sobre això, també Mitjà explica que les variants majoritàries ara a la Xina són les mateixes que aquí, totes sublinatges d'Omicron, però reconeix alhora que, a més contagis, més risc que hi aparegui una variant totalment nova. Un debat, aquest de reintroduir les proves obligatòries als viatgers que arribin de la Xina, que s'ha obert des que ahir els Estats Units i Itàlia anunciessin que ho faran. Aquesta matinada, a més, s'hi ha sumat també Corea del Sud. Enmig d'aquesta situació, Itàlia demana que tota la Unió Europea faci el mateix. Ho deia la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.
Misura que però rischia di essere non completamente efficace.
Aquesta mesura no serà prou eficaç si no es pren a nivell europeu, perquè nosaltres podem controlar els vols que arriben directament, però no els que fan escala.
Per exemple, quelli che arrivano via scalo.
De moment, però, França i Alemanya s'oposen a aquesta mesura i es va reunir el Comitè de Seguretat Sanitària de la Comissió Europea, que agrupa tots els ministres de Sanitat. Però l'únic compromís que en va sortir va ser el de seguir en contacte per estudiar possibles mesures. Brussel·les ha demanat que la resposta sigui coordinada. De moment, Itàlia ja ha anunciat que obligarà tots els passatgers procedents de la Xina a fer-se una prova en aterrar. Això després de detectar que la meitat dels que van arribar en dos avions estaven infectats. Per ara, però, no han detectat noves variants i la Unió Europea tampoc té constància que a la Xina n'hagin aparegut de noves. Asseguren que la majoritària allà també circula per Europa i que no ha crescut significativament en les últimes setmanes. Des del govern xinès, però, no els agrada gens ni mica que cada vegada més països estiguin restringint l'entrada als seus ciutadans. El portaveu d'exterior xinès, Wang Wenbin, insinuava ahir que aquestes mesures no s'estan prenent només per motius sanitaris.
La Xina creu que les mesures de prevenció han de basar-se només en criteris científics i que han de ser proporcionades, tractant els ciutadans de manera igual i sense afectar la cooperació entre països.
Doctora Carmen Cabezas, secretària de Salut Pública. Bon dia i moltes gràcies.
Bon dia.
Ens pot afectar d'alguna manera l'augment de la incidència de coronavirus a la Xina i en ciutadans xinesos?
Bé, sempre hem dit que estem en un món global i que el que passa en altres països, en altres entorns, ens pot afectar. Però crec que la situació és molt diferent. Aquí tenim una taxa de vacunació molt alta, estem treballant i estem aconseguint cobertures també molt altes d'aquesta segona dosi de record, sobretot en persones grans, i hem tingut molt contacte amb aquest virus. I llavors la situació d'immunitat que tenim en els països europeus és diferent que la situació en Xina, en què han tingut aquesta política de Covid zero, en què han tingut molt poca circulació del virus en general.
Li demano la seva opinió com a secretària de Salut Pública. Entenc que no és competència seva, però vostè seria partidària de controlar d'alguna manera els ciutadans, els vols que arribin de la Xina?
Jo crec que és una decisió molt important a tenir en compte, que té els seus pros i els seus contras, que com s'ha dit, pot ser una mesura que estigui allí, que ajudi sobretot a veure quines variants estan entrant i si són diferents que les que tenim aquí, que per ara, per lo que sabem d'Itàlia, per lo que se sap a nivell internacional, són les mateixes, són variants d'Omicron, que és pràcticament el 100% de lo que tenim aquí també, i llavors cal veure i cal entendre que no acabarà de tallar la transmissió, però que al mateix temps també pot tenir un lloc cal estudiar-lo amb molta profunditat i cal veure els pros i els contres d'aquest tipus de mesures.
D'aquí mitja hora ha de comparèixer la ministra de Sanitat, Carolina Dàries, i algunes informacions apunten que seria per anunciar noves mesures per frenar aquesta arribada de contagis. Sap per on podria anar això?
No, la veritat és que nosaltres hem tingut i tenim contacte constant en el Ministeri de Sanitat. Ens han informat de la reunió d'ahir a nivell europeu i la reunió d'ahir a nivell europeu diu més o menys el que heu dit vosaltres en la vostra informació d'inici, que estava molt ben recollit. D'alguna manera, la Unió Europea el que està és mirant, està demanant que hi hagin dades fiables a nivell de la Xina, que hi hagin... Bueno, que hi hagi també un esforç de vacunació a nivell general i està una mica pensant que es necessita més informació per poder prendre més decisions.
Una de les preocupacions, com deia, és que el perill que apareguin variants més contagioses degut a la circulació més gran del virus en una població tan gran com és la de la Xina. Això és una preocupació real? Els preocupa a vostès?
A veure, un país com és la Xina, que té 1.400 milions d'habitants i que ara té una circulació àmplia del virus, cada vegada que el virus replica, cada vegada que el virus es reprodueix, té una probabilitat de que apareguin noves variants. És el que hem anat veient en tota la història d'aquest virus, que ha anat evolucionant d'una manera molt clara en aquests 3 anys que tenim de pandèmia. Però normalment el que veiem és que aquesta evolució és cap a variants més transmissibles, però normalment no són variants més severes. Per això cal estar atents, cal veure quines variants circulen i cal seqüenciar, això sí que també s'ha dit, seqüenciar d'una manera més concreta o les persones que vinguin de la Xina o de països o bueno, en general, seqüencien també tots els casos greus.
Per tant, no hi ha un extra, diguem, de preocupació arran d'aquestes informacions que ens arriben de la Xina pel que fa a la situació a casa nostra.
Per què fa la situació a casa nostra i entenent casa nostra també en general a nivell europeu, tenim un nivell d'immunitat molt elevat, és aquesta immunitat que diem híbrida, perquè hem patit la malaltia i hem patit moltíssims casos de malaltia i al mateix temps tenim altes cobertures de vacunació i estem posant aquesta variant de vacunació que ja és la vacunació una bivalent, la vacuna adaptada a les variants Omicron, que té una major efectivitat en relació a les soques circulants. La Xina ha estat utilitzant una vacuna, que és una vacuna diferent, una vacuna de virus inactivat, una vacuna que té menor efectivitat i, com he dit abans, com està en aquesta situació de que fins ara havia aplicat el Covid-0, havia circulat també poc el virus. Per tant, la seva situació d'immunitat és molt diferent a la nostra.
Vostè seria partidària de recomanar a tothom qui ho vulgui, tingui l'edat que tingui, que es vacuni? A partir d'una certa edat, què em diria vostè?
Jo diria que a partir de les edats que ja sempre diem, a partir de les persones majors de 60 anys, a partir de totes les persones que tenen malalties cròniques de qualsevol tipus, també els professionals sanitaris, sociosanitaris de residències, aquestes estem dient ja des del 26 de setembre que és molt, molt important que es vacunin. Aquesta continua sent enormement rellevant, aquesta recomanació. En les altres edats és una recomanació o és una... Bueno, tenen la disponibilitat de les vacunes en els centres d'atenció primària, la poden demanar si van a viatjar. Jo, evidentment, també faria una recomanació més, més alta, sobretot les persones que vagin a viatjar cap a la Xina o cap a països que tenen una major circulació del virus.
Doctora Carmen Cabezas, secretària de Salut Pública, gràcies per atendre'ns. Bon dia i moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
De tot plegat, escoltem ara el comentari que hi posa el periodista de la planta baixa de TV3 i col·laborador del Món a RAC1, Dani Sánchez Ugart.
La Xina encara al seu moment Omicron, aquella onada que nosaltres vam passar fa un any i en la qual vam caure gairebé tots. però la menor cobertura vacunal, sobretot en dosis de record i en gent gran, i la nula immunitat natural per la política de Covid-0, aboquen el país, segons alguns estudis, a haver d'enterrar més de 2 milions de persones en aquesta onada. És una catàstrofe humanitària, i s'ha d'encarar com a tal, però la resposta no sembla que hagi de ser tornar a tancar fronteres. En primer lloc, perquè és inútil. Ja es va intentar sense èxit al març del 2020. I en segon lloc, perquè el coronavirus ja és endèmic a casa nostra. Existeix el risc que una nova variant torni a desfermar els contagis de Covid a Catalunya, però aquesta variant podria arribar de la Xina, de Sud-àfrica o de l'Hospitalet. Per això, els experts coincideixen que caldria que els esforços es posessin en seqüenciar els virus i en fer que la població de risc no es cansi de posar-se dosis de record.
8 i 35 minuts, 9 de gener. Aquest és el dia en què quedarà definitivament renovat el Tribunal Constitucional. Aquell dia prendran possessió els 4 nous magistrats. Ahir no hi va haver sorpreses i el ple, que havia de ser un tràmit, va confirmar el nom dels qui substituiran els que ja tenien el mandat caducat. D'aquesta manera, el Constitucional passa a tenir majoria progressista en un moment clau per estudiar els recursos de lleis com la de l'avortament, aprovada per Zapatero, la llei de l'eutanàsia o la llei del Parlament que regula l'ús de les llengües a les aules. Tot i això, els nous magistrats comencen a mal peu el seu mandat, especialment els dos nomenats pel govern espanyol. El PP denuncia que Pedro Sánchez vol controlar el Constitucional a través d'ells i demana que no acceptin el càrrec. Madrid, Arnau Mañé.
Alberto Núñez Feijóo carrega contra Juan Carlos Campo i Laura Díez, els dos noms escollits pel govern espanyol al Constitucional. El líder del PP considera que l'exministre de Justícia i l'exdirectora general estan contaminats políticament per Pedro Sánchez. Per això els demana que rectifiquin abans de prendre possessió. Feijóo avisa que la Moncloa vol manipular el tribunal.
Pues lo que ocurre ahora es que el gobierno debería de tomar razón y no mandar a dos ex altos cargos del gobierno al Tribunal Constitucional. Y ahora cada vez se entiende más por qué el gobierno quiere no renovar el Consejo, sino controlar el Consejo. No renovar el Tribunal Constitucional, sinó controlar el Tribunal Constitucional.
De fet, el PP no descarta portar als tribunals europeus l'elecció de Campo i Díez. Tot i això, Feijóo ha anunciat que aquest gener presentarà un pacte institucional per assentar les bases d'un nou acord que permeti renovar la cúpula judicial i superar, diu, el moment de blocs enrocats.
Feijóo va parlar en una roda de premsa que va convocar per fer una valoració del 2022. A banda de demanar a la Moncloa que rectifiqui i que canviï la llei del només sí és sí, el president del PP va alertar que el govern espanyol autoritzarà un referèndum d'independència a Catalunya quan ho reclami la Generalitat. Especialment, diu, si Sánchez necessita els vots d'Esquerra Republicana.
En relación con el referéndum, comprenderá usted que no hay ningún español que esté tranquilo en relación a esta cuestión. La pregunta es, ¿el señor Sánchez lo necesita para acabar la legislatura o no? Si lo necesita, hay muchas posibilidades de que lo haga. Si no, la preparará para la siguiente.
Això malgrat que el president espanyol ha repetit manta vegades que no hi haurà cap referèndum. L'última fa només dos dies. I precisament sobre aquest tema, des de Catalunya, Pere Aragonès ha tornat a insistir que la solució del conflicte passarà, tant sí com no, per votar sobre l'autodeterminació.
I continuem treballant per un referèndum com l'eina per resoldre el conflicte polític amb l'Estat, posar la democràcia al centre.
El president ho ha dit en un vídeo difós a les xarxes en què també es mostra convençut que aconseguirà aprovar els nous pressupostos pel 2023. I a tot això, finalment el Partit Popular s'obre a reformar la Constitució, però només, entre cometes, per treure'n el terme disminuïts. Tal com llegim avui al diari El País, la comissió del Congrés va tancar la setmana passada el període d'esmenes per modificar l'article 49, que fa referència a les persones amb alguna discapacitat com a disminuïts físics, sensorials i psíquics. Els populars només van presentar una esmena que estableix el canvi d'aquest terme pel de persones amb discapacitat. Un canvi que estava encallat feia més d'un any per la resistència dels populars a qualsevol modificació constitucional i que ara, doncs, queda desbloquejat. I mentrestant, continuen els bombardejos russos al conjunt d'Ucraïna i concretament a la capital, a Kiev. Aquesta matinada, al voltant de les dues, han començat a sonar les sirenes d'emergències a la ciutat després que l'exèrcit del Kremlin hagi començat una nova onada d'atacs amb drons de fabricació iraniana. Una ofensiva que arriba després de la que hi va haver ahir, amb les més potents des que va començar la guerra. L'objectiu de Moscou, asseguren, és malmetre la infraestructura energètica de tot el país i de retruc matar civils de forma indiscriminada. I encara en plana internacional, a Donald Trump se li continuen multiplicant els fronts oberts. Avui El País explica que el seu excap de gabinet, Mark Meadows, cremava papers oficials un o dos cops per setmana. I atenció, perquè ho feia en una de les llars de foc que hi ha a la Casa Blanca. Ho va confessar l'ajudant de Meadows en un interrogatori de la Comissió del Congrés nord-americà que investigava l'assalt al Capitoli del 6 de gener del 2021. Ara, les transcripcions de les converses s'han fet públiques. I atenció, aquesta notícia: continua desapareguda la figura del nen Jesús de Barberà del Vallès després que dimecres al vespre dos joves se l'emportessin del pessebre municipal. Ho van fer just abans que la policia local l'anés a buscar com cada nit, precisament per evitar que la robessin, com ja havia passat en altres ocasions.
La policia no és capaç ni de cuidar una simple estàtua. Esta es la seguridad que queremos en Barberà del Vallès. Esta noche el bebé no duerme en comisaría, duerme en la calle. 50.000 likes i parte 2 con las orejas. Buenas noches.
Els segrestadors van penjar aquest vídeo al seu perfil de TikTok, en què se'ls veu encaputxats, amb la veu distorsionada, tal com hem pogut sentir, i ensenyant que tenen la figura del nen Jesús. A les imatges, que ja no es poden veure a l'aplicació, també hi apareixia com se l'emportaven i com fugien amb dos patinets elèctrics. L'Ajuntament de Barberà els demana que pensin en la ciutat i tornin la figura a lloc. 8 i 40 minuts, l'estat de salut de Benet XVI és molt greu, però continua estable. És el que va afirmar ahir el portaveu del Vaticà, Matteo Bruni. De moment, el papa emèrit, de 95 anys, continua sota control mèdic i, tot i que està despert, la seva situació és molt delicada. Corresponsal de RAC1 a Roma, Anna Buch.
El papa emèrit va passar la nit descansant acompanyat dels seus metges i ahir estava absolutament lúcid i despert, segons l'últim informe mèdic. Benet ha preferit quedar-se al seu llit del convent Mater Ecclesiae als jardins del Vaticà per passar els seus últims dies amb el seu secretari personal i les quatre monges que han conviscut amb ell des de la seva històrica renúncia el 2013. Se sap que va ser al voltant de Nadal quan va empitjorar els seus 95 anys i va començar a patir problemes respiratoris, però la situació semblava controlada perquè el seu secretari va poder marxar a Alemanya per passar uns dies amb la família, però després va empitjorar de cop i va haver de tornar corrents. S'espera que aquest migdia el Vaticà torni a informar del seu estat.
Més notícies, coincidint que demà és el darrer dia amb el descompte de 20 cèntims per litre de carburant pel gruix de la població, avui el preu de la benzina torna a caure per cinquena setmana consecutiva. Tot i la tendència a la baixa, els usuaris encara paguen més que fa un any. Aquesta setmana la benzina es paga a 1 euro amb 56 i el gasoil a 1 euro amb 64. Avui també cau el preu de la llum. De fet, toca fons i marca el seu mínim des del febrer del 2021. Es paga de mitjana a 6 euros al megawatt hora. La xifra crida l'atenció si la comparem amb els pics de 400 o 500 euros que s'han registrat enguany. Comparat amb ara fa un any, avui la llum és més de 30 vegades més barata. A partir d'ara, els experts creuen que el cost de l'energia s'estabilitzarà al voltant dels 150 euros. Ho ha dit aquesta nit al 9C de RAC1 l'enginyer i consultor energètic Salvador Salat.
El futur immediat, tindrem uns quants dies d'aquests bons. En el futur, cada vegada en tindrem més, perquè cada vegada s'instal·la més renovable i cada vegada hi haurà dies bons. Sí. Però la majoria de dies seran dies on haurem fet servir gas natural i el gas natural no hi ha una previsió de que es desplomi. Per tant, doncs estaríem en preus no els 400, però sí al voltant d'això, dels 350 i 200.
Paradoxalment, la baixada del preu de la llum podria fer que s'anul·li la rebaixa del 21 al 5% que va aprovar el govern espanyol fa uns mesos i que ha prorrogat el 2023. Segons explica el diari Expansión, aquesta rebaixa només es pot aplicar si el preu del megawatt hora supera de mitjana durant tot el mes els 45 euros. Avui es paga a 5,5 euros. Ara bé, el mateix diari afegeix que al desembre això ja és impossible, perquè en aquests moments, a dos dies d'acabar-lo, el preu mitjà del mes frega els 145 euros al megawatt hora. I no només la llum, també el preu del gas ha tornat a preus anteriors a la guerra d'Ucraïna. De fet, està al preu més baix des de fa 10 mesos. El principal motiu d'aquest descens el trobem en les temperatures extremadament càlides per l'època, i això ha permès mantenir les reserves de gas. I si teniu una hipoteca variable, pareu atenció perquè això us interessa. L'Euríbor tancarà l'any al 3%. L'indicador se situa en màxims que no es veien des del 2008, quan va esclatar l'última gran crisi econòmica. Ara, per exemple, el propietari d'un pis ha de pagar 300 euros més de quota per una hipoteca de 200.000 euros. A partir del gener es notarà, i molt, perquè fa un any l'Euríbor encara era per sota de zero. Tot plegat es deu a la inflació derivada de la guerra d'Ucraïna i també de la decisió del Banc Central Europeu de pujar els tipus d'interès per penalitzar el consum, afavorir l'estalvi i així reduir la inflació. I encara sobre preus, avui el Confidencial explica que el govern espanyol ha renunciat a controlar que les distribuïdores no s'aprofitin de la baixada de l'IVA dels aliments bàsics. Malgrat que la Moncloa ha assegurat públicament que es sancionarà les empreses que ho facin, de portes endins admeten que no tenen capacitat per fer-ho. Segons el Digital, qui està pendent del supermercat seran la Secretaria d'Estat de Comerç i l'Observatori de la Cadena Alimentària. I, és clar, cap d'aquests departaments no té competències per sancionar directament. Un minut per arribar a 9:15. Anem a la publicitat i després us explicarem una recomanació dels otorrinolaringòlegs a l'hora de menjar el raïm de Nadal, de Cap d'Any.
Si tens previst viatjar amb avió, recorda que el viatge comença al mòbil. Descarrega't ara l'app d'Aena, demana el teu menjar, fes les teves compres sense moure't de casa i recull-les quan arribis a l'aeroport. A més, reserva la teva plaça d'aparcament, accedeix a la informació dels vols i molt més. Ara, amb l'app d'Aena, tens l'aeroport al mòbil. Aena, aeroports per tu.
Hola, sóc aquí al poble veient la casa de la meva àvia. La veritat és que és com la recordava, eh? Ja sé que ho hem parlat i que ho hem de tenir tot molt ben organitzat. Però el 2023 m'agradaria que vinguéssim a viure aquí, amb els nens.
A Telefònica apropem tota la nostra tecnologia perquè seguim gaudint de la xarxa de fibra més gran i que així tots tinguem més oportunitats. Telefònica. Com més a prop estiguem, més lluny arribarem.
El Nadal que estàs somiant és a Aldi al millor preu. Vine i comprova-ho amb la nostra pinya a només 0,65 al quilo. Tan dolça, sucosa i bona que voldràs acomiadar l'any amb 12 trossets de pinya. Així de fàcil, així d'Aldi.
Aquest Nadal MotoGP és el regal. Al setembre de 2023 tens una cita amb el Gran Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya. Compra ara i beneficia't d'un 20% de descompte en l'abonament de 3 dies. Només fins al 5 de gener. Entrades a la venda a circuit.cat.
Ja sabeu com són Ideo. Estalvieu en la factura de la llum.
Plaques solars, aerotèrmia i carregadors de cotxe.
Fer-te autoconsumidor és molt més fàcil. Perquè
tenen enginyers, instal·ladors propis i et fan tota la paperassa.
Em pots deixar parlar?
Oh, però és que era el meu anunci. Parla, parla.
Sí.
Solideo.cat. Solucions per les llars i les empreses.
Està igual.
Escriure bon dia al grup de la família compta com parlar més. Compleix també el propòsit d'estalviar i contracta la teva assegurança de cotxe per només 180 euros. Entra i comprova-ho a Verti.es.
Aquesta setmana, les patates fregides amb gust de fruita o pernil ibèric Dia Snack Maniac amb un 31% de descompte per només 0,99. Nova qualitat Dia. Confirmada.
Passa un minut de 9:15 del matí. Atenció a aquesta notícia. Els otorrinolaringòlegs recomanen que per Cap d'Any ens mengem els raïms més a poc. Assenyalen que es necessiten més segons entre campanades perquè empassar-se'ls amb presses pot provocar una obstrucció de les vies aèries. El periòdico explica que l'objectiu dels metges és evitar la mort per ennuegament, tenint en compte que és una de les tres principals causes de mort no natural. Per això demanen mastegar-los bé i menjar-se'n un cada 5 segons, i no cada 3, com marquen actualment les agulles del rellotge de la Puerta del Sol. Home, alguna cosa feia pensar que menjar els grans de raïm tan ràpid no havia de ser bo, però, en fi, cada 5 segons, no sé jo si desvirtua una mica aquest ritual. Encara sobre Cap d'Any, pràcticament tots els negocis d'oci nocturn de Catalunya estan a punt d'exhaurir les entrades anticipades per les festes de demà a la nit, tal com publica l'Ara. Així deixen enrere 2 anys marcats per les restriccions de la pandèmia. A un dia de la celebració, les discoteques han venut ja el 80% de les localitats i esperen acabar-les de vendre la mateixa nit del 31. Pel que fa al preu, l'entrada als locals de Barcelona va dels 40 euros als 80. Per cert, que demà RAC1 i RAC105 acomiadaran l'any de forma conjunta amb les recampanades.
Ha arribat l'hora d'acomiadar el 2022.
Hala, a tomar por culo.
Dissabte 31 de desembre tornen les recampanades simultànies de RAC1 i RAC105, com ja vam fer l'any passat.
Sí, l'equip del Matina de Codina acomiadarà el 2022 i donarà la benvinguda al 2023 en un programa especial en directe a partir de les 11 de la nit i fins ben entrada la matinada. L'antena es convertirà en una festa que, més enllà de col·laboracions de gent de la casa, comptarà amb la participació en directe dels oients. Ho ha explicat a RAC1 el presentador del Matina Codina, Ernest Codina.
Per rebre el 2023, a RAC1 i a RAC105 farem les recampanades, que pràcticament són una tradició, molta festa a l'estudi, participació dels oients, al telèfon directe al 902-477-105, i el Marc Bala des de Roses rebent el 2023 amb unes campanades pirotècniques des de l'abadia de Roses. Això i moltíssima festa.
Demà, a partir de les 11 de la nit, les campanades, ràpides o lentes, com vulgueu, en directe a RAC1 i a RAC105. I estem a l'equador de les festes de Nadal i l'Alt Pirineu i l'Aran han registrat números satisfactoris pel que fa a l'ocupació. Si bé fins ara el balanç ha estat correcte, el sector afronta la setmana vinent amb més optimista, amb més optimisme. Preveuen que fins al cap de setmana de Reis hi hagi més gent que es desplaci a les pistes d'esquí. Informa des de Lleida Karen Alfonso.
La cultura i l'atractiu dels Pirineus de Lleida farà que aquest últim cap de setmana de l'any els allotjaments pròxims a les estacions d'esquí estiguin al 95% d'ocupació o inclús al complet. N'ha parlat a RAC1 el director del Patronat de Turisme de Lleida, Juli Alegre.
Tradicionalment, de fet, Lleida i el Pirineu de Lleida, si bé en aquestes dates la neu és l'atractiu més important, és el gran, la gran palanca de moviment dels turistes cap a casa nostra, n'hi ha molt turista que ve a gaudir de les vacances, especialment en aquestes dates, i no són esquiadors.
Les estacions de Baqueira, Beret i Boïta Ull gaudeixen d'uns molts bons gruixos. La resta estan totes obertes amb la previsió d'acabar les festes amb 200.000 forfets venuts si les condicions meteorològiques acompanyen i esperant que la temporada de neu s'allargui fins Setmana Santa.
8:49 minuts, ha mort als 91 anys l'arquitecte japonès Arata Isozaki, conegut per, entre altres obres, haver estat el dissenyador del Palau Sant Jordi de Barcelona. El pavelló es va projectar l'any 90 pensant en els Jocs Olímpics del 92. Isozaki, però, també és l'arquitecte d'altres edificis emblemàtics a nivell mundial, des de la Torre Allianz de Milà a la Sala Palladium de Nova York. Destacava pel seu estil brutalista i postmodernista. L'any 2019 va rebre el Premi Pritzker, el més prestigiós del món de l'arquitectura, i el Col·legi d'Arquitectes ha lamentat la mort d'aquest artista. Més coses, han detingut a Romania l'influencer i exboxejador britànic Andrew Tate. L'acusen de tràfic de persones. Potser molts no us en soni el nom, però Tate s'ha convertit en una autèntica personalitat d'internet els últims mesos, amb milions de seguidors a les xarxes, sobretot a TikTok. Molt vinculat a la ideologia d'extrema dreta, Tate s'ha fet famós pels seus vídeos masclistes, homòfobs i racistes, en què parla obertament, per exemple, de maltractar les dones. Ara la policia ha pogut arrestar-lo precisament gràcies a un vídeo que va penjar i en què responia a Greta Thunberg. Tot va començar fa dos dies, quan, després que Elon Musk reobrís el seu compte de Twitter, Tate va fer una piulada en què reia de la lluita contra el canvi climàtic i presumia de tenir, textualment, 33 cotxes molt contaminants. L'influencer oferia a l'activista enviar-li una llista per correu que detallés les emissions de cada vehicle. Greta Thunberg li va contestar burlant-se d'ell i això va fer que Tate gravés un altre vídeo per tornar-s'hi.
Please bring me pizza and make sure that these boxes are not recycled.
Porta'm una pizza, sisplau, i assegura't que ve en caixes no reciclades. Gràcies. Bé, doncs realment no estic enfadat amb la Greta. Ella no s'adona que l'han programat, que és una esclava de Matrix. Creu que fa el bé, però algú l'ha abduït i l'ha convençut perquè us intenti convèncer perquè demaneu al vostre govern que us faci pobres a impostos per fer que el sol deixi de ser calent.
Poverty to stop the sun from being hot.
Doncs bé, resulta que les caixes de pizza, que com heu sentit demana que li portin en aquest vídeo, són les que l'han fet acabar a la presó. I és que la policia romanesa necessitava poder confirmar que Tate es trobava al país, i les pizzas que li porten a les imatges són de Jerry's Pizza, una cadena que només existeix a Romania, a més amb lletres i amb símbols en romanès. Gràcies a aquesta prova, les autoritats han pogut detenir-los a ell i al seu germà Tristan, a qui la fiscalia acusa d'haver construït un grup delictiu que reclutava dones i les obligava a crear material pornogràfic per distribuir-lo després a plataformes com OnlyFans. D'aquesta manera, Tate hauria guanyat milers de dòlars que hauria utilitzat per comprar cases, cotxes de luxe i criptomonedes. I també ha mort als 81 anys la dissenyadora de moda britànica Vivienne Westwood. Va saltar la fama a la dècada dels 70 amb els seus dissenys d'estil punk i new wave i també se la recordarà per haver dirigit una botiga al carrer de King's Road, a Londres, juntament amb el productor britànic dels Sex Pistols, Malcolm McLaren. La dissenyadora també va ser coneguda per fer campanyes de conscienciació sobre el canvi climàtic i per donar suport al fundador de Wikileaks, Julian Assange. Fa dos anys, de fet, va arribar a organitzar un acte de protesta a favor d'Assange. En qualsevol cas, el seu llegat més important serà el d'haver vestit famosos i personalitats d'arreu del món. I el Gran Teatre del Liceu començarà l'any 2023 estrenant La Tosca, de Puccini, sota la direcció del sevillà Rafael Villalobos. L'obra original, que s'estrenarà el 4 de gener, està ambientada a la Roma de l'any 1900 i relata els contrastos i les diferències entre els qui defensaven la llibertat individual i els qui demanaven suport al feixisme. Edgar Sapinya.
Qui adapta la peça és Rafael Villalobos, que s'ha inspirat en artistes com el cineasta i escriptor Pier Paolo Pasolini i el pintor barroc Caravaggio. Es tracta d'una obra fidel a l'original que situa com a protagonista indiscutible Roma i que pot oferir múltiples visions a l'espectador, com ha dit Villalobos.
Habrá espectadores que vean una Tosca muy clásica, habrá espectadores que vean una Tosca muy pictórica, habrá espectadores que vean una Tosca muy cinematográfica, habrá espectadores que entren en esta historia paralela de este artista perseguido y ese paralelismo con el otro artista perseguido. Creo que una producción es más interesante cuando tiene múltiples puntos de vista y cuando, como digo, cambia según dónde se sitúa el espectador.
Es faran 14 funcions i el 80% de les entrades ja s'han venut. Tosca es pot dir que ja és una vella amiga del Liceu. Es va estrenar el 1900 al Teatre Costanzi de Roma i només dos anys després ja va aterrar al Liceu, on s'ha fet en diverses ocasions fins a convertir-se en una de les obres que més s'ha repetit en aquest teatre.
I anem a les estrenes, perquè avui la més destacada és a Netflix i es titula Ruido de Fondo.
Ok, roll film.
És una adaptació de la novel·la de Don DeLillo que està protagonitzada per Adam Driver, Greta Gerwig i Don Cheadle. La pel·lícula és una dramèdia, en diuen així ara, que segueix la vida d'una família als anys 80. White Noise es va estrenar al Festival de Venècia. També arriba a Netflix Machos Alpha.
Me llamo Santi y soy machista.
Estáis aquí porque habéis decidido transitar hacia un nuevo concepto de lo que significa ser hombre.
Com una sèrie de 10 capítols dels creadors de La que se avecina, els germans Caballero, una comèdia protagonitzada per 4 homes de 40 anys que tenen una crisi de masculinitat. I a Amazon Prime Video s'hi estrena un documental sobre la pilot Leia Sanz.
Soy Leia Sanz y soy piloto de motos y ahora también de coches.
Es diu Laia Sanz, quien tiene la voluntad tiene la fuerza, i repassa tant la trajectòria com els reptes de futur de la catalana. El documental compta, entre d'altres, amb la presència de pilots com Carlos Sainz o Toni Bou. I, per cert, que des d'avui ja està disponible a Amazon Prime Video la pel·lícula més taquillera de l'any a tot el món, Top Gun Maverick.
Good morning, aviators.
La seqüela de l'èxit dels anys 80, també protagonitzada per Tom Cruise, es va estrenar a finals de maig i va recaptar més de 1.400 milions de dòlars als cinemes. Doncs bé, des d'avui, Top Gun Maverick, disponible pels subscriptors d'Amazon Prime. I Filmin també acaba l'any estrenant Pacifiction, l'última pel·lícula d'Albert Serra. Aquesta pel·lícula rodada a Tahití, que es va estrenar al maig al Festival de Cannes i que va rebre com una de les millors pel·lícules i com les més captivadores i accessibles del director de títols de culte com ara Honor de Cavalleria o Història de la meva mort. HBO Max també està disponible l'última de les pel·lícules de la saga de terror Expedient Warren.
Master Satan is not an adversary to be taken lightly.
Es diu Expediente Warren, Obligado por el Demonio. Està basada en una història real. I a banda de totes aquestes estrenes a plataformes, aquesta última setmana de l'any, tot i que les estrenes ja van començar dimecres, doncs també hi podeu veure al cinema una de les més destacades, El peor vecino del mundo, protagonitzada per Tom Hanks.
Hey, Adam!
No.
Get out
of
here.
Una comèdia sobre un home solitari amb tendències suïcides que veu com l'arribada d'una parella amb filles al seu veïnat li canvia la vida. Una altra de les novetats als cinemes és la comèdia espanyola Todos lo hacen.
¿Venís por la invitación?
Sí, venimos invitados.
Ah, también os casasteis aquí. ¿Y cómo se llama el pequeñín?
Dirigida per Martín Cuervo i amb Salva Reina, Kira Miró i Carlos Santos al repartiment, va passar pel Barcelona Film Fest i és una de les estrenes també d'aquesta setmana que podeu veure als cinemes. També podem trobar a la cartellera El descubierto, de Maria Schrader.
Why is sexual harassment so pervasive and so hard to
un drama que repassa la figura del productor de Hollywood Harvey Weinstein acusat de diversos delictes sexuals. També es pot veure a les sales de cinema el film coreà La novel·lista i la seva pel·lícula, subtitulat en català, dirigit per Hong Sang-soo, que parla sobre els dubtes existencials d'una escriptora, una pel·lícula que va guanyar l'Os de Plata a l'última edició del Festival de Berlín. I el que els agradi el terror també poden veure Reza por el Diablo, de Daniel Stamm, que explica la història d'una monja que s'uneix al Vaticà per lluitar contra els atacs del dimoni. A banda, Christian Mungiu presenta RMN, segueix la història d'un home que torna al seu poble natal, a Romania, i que tem que la seva dona hagi educat malament els seus fills mentre ell no hi era. Finalment, pels més petits, també hi ha una nova proposta als cinemes, Inspector San i La maldició de la viuda negra, una pel·lícula d'animació en què una aranya, que és detectiu privat, haurà de resoldre un assassinat a bord d'un avió. I a la resta dels esports amb Repsol, a banda dels homenatges que ja se li preparen a Pelé, ahir va tornar a la Lliga després d'un mes i mig d'aturada pel Mundial i ho va fer amb victòria de l'Atlètic de Madrid 2-0 contra l'Els i amb l'empat a 2 davant Girona davant del Rayo a Montilivi. Comencem per aquí, una pífia defensiva i una jugada aïllada van provocar els dos gols del Rayo, però el Girona va poder treure un punt gràcies als gols de penal del Tati Castellanos i de Samu Saiz. De fet, els de Mitchell van mereixer més i fins i tot es van poder endur la victòria amb un gol d'Estuani a l'última jugada, però el VAR el va anul·lar per fora de joc. En té tots els detalls el Miquel Agut.
El futbol va tornar a Montilivi 53 dies després i va semblar que no hagués passat el temps. Com abans de l'aturada, el Girona va ser reconeixible i es va mereixer alguna cosa més que l'empat, va cedir en safata els gols al rival i és incapaç de deixar la porteria a zero. Montilivi va aplaudir l'equip i Michel també.
Muy satisfecho con el partido. Creo que lo mejor y lo peor del partido lo hemos hecho nosotros. A los puntos yo creo que hemos merecido más, pero esto va de goles y hemos empatado.
Més d'11.000 espectadors van presenciar el partit a l'estadi. Segona millor entrada de la temporada. De moment, el Girona té 6 punts de marge sobre el descens i tornarà a jugar l'endemà de Reis del camp de l'Espanyol, sense Oriol Romeu, sancionat.
Evidentemente, Uri es un jugador especial, diferente, nos ha hecho mejores a todos y nos seguirá haciendo mejores, pero en este partido no podrá estar y ya está.
El Girona tanca el 2022, l'any del retorn a primera, amb 19 victòries, 10 empats i 15 derrotes en 44 partits.
I sobre el bon retorn del Girona a la Lliga després de l'aturada pel Mundial, escoltem el comentari que hi posa el director i presentador del Superesports a RAC1, el Xavi Puig.
53 dies després de l'últim partit del Girona a la Lliga, la millor notícia és que no ha canviat res, que la idea de joc continua sent la mateixa, atractiva, que l'equip creu en allò que fa, que fins i tot sap com reaccionar un primer quart d'hora de dubtes i com sap igualar i a punt de remuntar dos resultats en contra. El partit d'ahir és un bon exemple, tant per un cantó com per l'altre, que un pressupost baix no ha de voler dir maltractar la pilota. Equip de defensiva.